Més informació a ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Són les 12:04. Vos imagineu l'angoixa que ha de ser estar a vostre, sentats en el sofà esperant que arribin els treballadors de la comitiva judicial a fer-te fora de la llar on ja has viscut durant 13 anys. Aquesta és la realitat que estan visquent a aquesta hora del dia en Asunción Sintes i la seva família, el número 155 del carrer de Fort de Ló Amó. N'Asunción viu amb el seu pare de 87 anys i amb la seva germana dependent amb cadira de rodes i els cuida ella mateixa. Sa família viu en una situació de vulnerabilitat i no troba alternatives per deixar sa casa on viuen i que reclama de manera legítima el propietari de l'immoble. No hi ha pisos en el mercat de lloguer assequible i els que hi ha amb preus desorbitats, impossibles de pagar per aquesta família. Avui és la segona vegada que s'autoritza el desnonament després que el primer fa un mes s'ajornàs per qüestions humanitàries. Sembla que sí, que avui s'executarà el desnonament. Avui ho sabrem.
El dia Menorca. Benvinguts al dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al dia Menorca i Vetres Ràdio. I és divendres, és 16 de gener. Atenció, que avui és el Dia Internacional del Menjar Picant. Recorre, me recorre, me recorre, me recorre. Lo siento en mi cabeza. Pere Gibert, molt bon dia. T'agrada el picant?
Sí que m'agrada.
Ah, sí? Mira.
Amb la seva justa mesura.
Amb la seva justa mesura, sí.
Per aquí no hi estem acostumats.
No hi estem. És més de, sí, d'altres països, a Llatinoamèrica, la Índia, d'altres gastronomies. Bueno, avui és el dia pels amants del picant, així que menjaràs picant avui? Ho tenies present o no?
Sí, no ho tenia present, però ara ja sí.
Ara ja sí, eh?
Posarem
ara sí,
un poc.
I dos salses, pebre del padrón, sobrassada picant...
De tot el que faci falta.
De tot el que faci falta. Sabeu que el picant s'utilitzava antigament com a medicina natural per estimular la circulació sanguínia, per la sudoració i per millorar la digestió?
Sí, tot i que hi ha molts mites, també al voltant del picant.
Sí, cert.
Molts mites, molts mites. Que si és dolent per l'estómac, que provoca contraccions a les embarassades, que si hemorroides, acidesa... Però la realitat no és ben bé així. Si en mengem amb moderació, que ja sabem que tot excés és dolent, el picant pot arribar a ser molt saludable. Estimula el metabolisme perquè augmenta la calor corporal, és bo per prevenir malalties degeneratives i, atenció, té una substància que es diu la capsaïcina, que és afrodisíaca.
Idò, avui que és divendres, ja ho sabeu, delícies picantones per sopar. Bueno, bueno, ja està, sí, ja està bé.
Una molt bona entrada Jordi del cap
Fàbregas,
de setmana.
Ja està, ja està. Vale, vale, ho hem entès, ho hem entès. Sí.
Estàs enfermo. Si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo. Si piensas
haurem
todo
de deixar el
día...
picant, eh?
Tot en mesura, família. Sempre que em pico un ou, m'agrada un ou. Era un altre picant, el que volíem...
Ho hem de frenar, això, ja.
Que volíem
fer. Ho hem de parar.
Dir, sí. Des d'ara i fins la una família tenim un WhatsApp aquí al dia Menorca. Si ens voleu fer arribar els vostres comentaris i ens voleu contar qualque cosa, què fareu avui divendres, avui dia de torrades, vigília de Sant Antoni o com passareu el cap de setmana, tenim aquest nombre.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
9-8-6.
I ara vos avançam, com sempre, els continguts d'avui divendres que tenim preparat pel programa. Pere.
Anirem en directe fins a Mó perquè a les 12 del migdia era l'hora establerta perquè fes acte de presència la comitiva judicial per desallotjar la família del número 155 del carrer Fort de l'O, i on hi ha una manifestació convocada per demanar que no es dugui a terme el desnonament. Parlarem amb un dels membres de la plataforma Menorca per un habitatge digne. Després seguirem en plana social per parlar de sensellarisme, una realitat creixent de Sant Ostrilla. En parlarem amb Napaki Mascaró, treballadora social de Creu Roja, entitat que fa feina per reforçar l'atenció a les persones que viuen al carrer. I és divendres i farem crònica social amb en Silve Pons.
Idò, la recta final del programa. Abans, però, hem de veure què és notícia a aquesta hora del dia. Evidentment, molt pendents d'aquest desnonament. Axel Camarasa, com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ara justament sentíem el nostre company dels serveis informatius de IB3 Televisió, en Carlos Marquès, que està just a l'entrada d'aquest bloc, d'aquest pis. Hi ha 25 membres de la plataforma i fa, bueno, ell deia 2 minuts quan han connectat amb ell. Per tant, han estat ben puntuals a la cita. A les 12 del migdia han fet entra i han entrat a l'edifici de Fort de l'O, i aquesta vegada sembla que sí que es farà realitat. Supos que també n'estaràs pendent a l'informatiu migdia.
Sí, sens dubte serà una de les notícies que marcarà l'actualitat de la jornada, aquest desnonament, més que res perquè no tenen hores d'ara la família afectada una alternativa habitacional i perquè és una demostració més de la crisi de l'habitatge que es viu a Menorca i arreu del país. Les mesures per fer front a aquesta crisi habitacional són diverses, són complicades, però algunes d'elles les ha posat recentment sobre la taula l'Ajuntament de Mahó, que ha decidit donar prioritat a la tramitació de llicències d'edificis plurifamiliars. Ara mateix hi ha 5 expedients que sumen un total de 24 pisos que es revisaran amb caràcter urgent i que obtindran el permís d'obra per construir-se d'aquí a pocs mesos. El Departament d'Urbanisme té sobre la taula uns 200 expedients pendents, un volum de feina que fa que el temps d'espera per obtenir una resposta dels arquitectes municipals sigui de com a mínim un any. Un col·lapse que deixarà d'afectar aquests permisos d'obres dels plurifamiliars. Si fins ara les sol·licituds es revisaven per ordre d'entrada, la nova mesura permetrà que les que suposin la construcció de 2 o més cases tinguin prioritat respecte de les llicències per construir, ampliar o reformar un únic habitatge. Ho ha explicat Álvaro Adamo, Héctor Pons.
Tenim 5 expedients d'habitatges plurifamiliars que van entrar dins el 25, per tant, tampoc és que no fa més d'un any, ni siquiera fa un any encara, que estiguin esperant. Però aquests 5, a partir de que dilluns s'aprovi aquesta mesura, seran els primers 5 que passaran davant de la resta d'expedients de llicències que estem tramitant.
L'objectiu final és afavorir l'accés a l'habitatge en un municipi que ja fa temps que ha detectat un canvi de perfil de les persones amb problemes per accedir-hi. Ho explica el regidor de Serveis Socials, és Enric Mas.
Abans teníem gent amb una problemàtica de la millor falta de feina i no podia pagar l'habitatge i tal, i ara és completament, són persones totalment normalitzades que únicament tenen un problema d'habitatge.
Encara mo, hem d'explicar en plana política que hi ha acord per als pressupostos d'aquest 2026 després que l'equip municipal del PSOE, que governa, recordem, en minoria, hagi acceptat les reivindicacions d'Aramaó. El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi. Aramaó considera que la política del Bar Lector Pons és erràtica i insuficient. Per això ha posat una sèrie de condicionants damunt la taula per acabar signant aquest acord pressupostari amb els socialistes. Entre aquestes hi ha la posada en marxa de les 2 desnitrificadores ja construïdes i també estudiar la possibilitat de construir-ne una tercera. El portaveu de la formació és Jordi Tutzó.
El problema més urgent ara mateix és la potabilitat de l'aigua. Per això hem posat com a condició inajornable que l'acció de l'Ajuntament se centri a resoldre aquest problema. També veiem imprescindible que es posi en marxa una acció política molt més decidida per desbloquejar les inversions en infraestructures dels nostres carrers, que no estan arribant, en inversions en el penya-segat d'Esport d'Amor, que presenta un risc evident, així com promoure canvis en el pla d'ordenació urbana del municipi per avançar en la gestió sostenible de recursos naturals i en la protecció del territori.
Ja acabem amb un apunt de succeïts perquè un parapentista va provocar aquest dimecres a les 5 del capvespre una pana elèctrica a Es Mercadal, que va deixar sense llum una petita part del municipi. La avaria va durar aproximadament 9 hores i no es va poder restablir el subministrament elèctric fins a les 2 de la matinada. Aquest parapentista havia aprofitat el bon temps per llançar-se des de dalt del Toro, com fan habitualment els aficionats a aquest esport. Per causes que es desconeixen, es va desviar de la seva trajectòria i va impactar amb el cablejat elèctric d'una finca pròxima del cim. Sortosament, en va resultar il·lès, però aquest accident va provocar que 50 usuaris d'Es Mercadal quedessin sense llum, la majoria, 36 concretament, a la urbanització de Son Parc. També 13 ràdios se'n van veure afectades.
Aquestes seran les notícies a les 2:30. Gràcies, company. Bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Que vagi bé,
Excel. Us vam posar a ballar.
Nosaltres venim a presentar-vos una actuació nova, que seria el dia de Sant Antoni, un dia important per Menorca. Menorca, en el seu moment, té un porc. Sant Antoni, amb un pòster, amb un porc.
Pòster, que és una carrossa.
Un pòster? Un pòster? Un pòster vol dir una cartolina amb un dibuix que hi havia Sant Antoni, molt ben representat, però vaja, hi havia un porquet. Quan jo em pensava que era un bé o era una altra cosa, quan vaig veure el porquet aquell, dic, uau, un porc. Bé, jo sempre me'n vaig i sempre me'n mescla en coses que no m'hauria de mesclar. Aquí el que tenim és que tenim una actuació dia 17, Amor. Amor a l'esplanada. Esplanada un temps, Amor era lo más. Avui per avui, l'esplanada Amor.
Lo menos.
Jo no entraré en judici de l'esplanada d'Amor. És una esplanada aquí ben plana. Esplanada. Sóc molt. Molt l'esplanada. Podria ser que fagués quatre gotetes. Jo pens que hi ha una carpa. Si vosaltres, quan sortigueu de casa vostra, agafar un paraigo, sortiu de casa, li foteu xitrata, li fots un botó en el paraigo que ell fa, bluf, bluf, i el paraigo que s'encén, tu. Mil toc, surt del cotxe i faig ruf, zuc, es braig un coll, a sota estofat, saps que es foten els puestos, saps? Les reges aquelles, els xassis, tot s'acomoda i fa ruf. El braig està totalment en el seu puesto. Vosaltres feis això que jo m'ho dic, ara m'ho has explicat així perquè vegeu el braig que jo tenc. Foteu ventall en el botó i què heu de fer? Direcció de pas esplanada. Pim, pam, pim, pam. Com que negueu una professora, amb el paraigua posat. Una volta arribeu a l'esplanada, veureu ambientot, es truco és entrar davant la carpa i fer rup, i allò s'aplega. Que m'ho entres? És que és normal d'entendre. L'assumpte és dia 17, que és dissabte, és un bon tardeo, seria a les 6:30, a les 18:30.
I si no plou?
Seria una felicitat molt grossa. A vegades plou, a vegades fa sol. Dissabte, ja veurem.
Però si plou?
Si plou, paraigua bo. De germà de Can Coi, de na Margarita. Botó, bluf, paraigua sense problemes. Aigua que no mos cau damunt. Quan arribeu a la carpa, això ja és manual, eh? Es agafa amb els dos ditets.
Amb els dos ditets.
Fas, zuc, el paraigua, torna al puesto. Jo de paraigua no hi entenc molt, però en tenc un de 5 euros o 6. Però és efectiu. Com sempre, vos estim, vos esper, amor, vos desig, vos pens.
Eh?
Vos pens. Vos pens.
Mal rotllo.
Que és mal.
Que me pensis allò, que vaig a pensar.
Bé, no hi pensaré més, amb vosaltres i tot. Jo ho faré per un bé. Jo pens amb vosaltres, vull dir, jo me dono satisfacció.
Avui la secció meteorològica patrocinada per Vini Gausban, en Colau, que mos conta què hem de fer si plou, aquest cap de setmana, perquè sí, Sant Antoni ve passat per aigua.
Una barra passava el dimoni, es va returar.
Idò, per si no us ha quedat clar, si plou, heu de fer el que ell indica per tal d'obrir esperaigua i tancar esperaigua, perquè ells tenen un concert demà dissabte, s'esplanada.
I clar, amb tots... Esperaigua se'n sento.
Veu, s'esplou.
Mil toc, surt del cotxe i faig... Ruf.
Ruf. La, 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 la És que tothom està molt pendent del temps perquè, clar, avui hi ha torrades, hi ha la processó dels tres tocs, Sant Antoni, dia de Menorca, quina és la previsió, Pere?
Hi ha canvi de temps a les portes, avui encara s'aguantarà força amb possibilitat baixa d'alguna precipitació ocasional i aïllada, però per demà dissabte a Sant Antoni aquest pronòstic de pluges va a més i s'esperen ruixats generalitzats que poden anar acompanyats de tempesta. I és una situació que es mantindrà fins diumenge al migdia. Ja de cara a diumenge cap vespre encara hi podria haver algun ruixat, però ja de caràcter més aïllat. Temperatures estables, vent fluix del sud, però, com diem, amenaça de pluges clara.
Idò, paraigu per tots els actes de Sant Antoni i anau mirant les xarxes socials de tots els actes programats dels ajuntaments per tal d'anar actualitzant un poquet en cas de pluja les opcions sota cobro. Idò, quina hora és? Quina hora és? Són les 12:19 minuts ja, fem aturada i tornem, entrem en matèria.
És que, hombre, tu, per tot, ara vol Groenlàndia. Però on vas, tio?
I si plou?
I si plou? Bec, paraigun sos. Vos estim, vos pens. Naltros...
Seguiu amb naltros, ara tornem. IB3 Ràdio és història.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. Al voltant de 25 membres de la Plataforma per un Habitatge Digne s'està manifestant a aquesta hora del dia davant del pis ubicat al carrer Fort de Lot de Mo per demanar que s'aturi l'ordre de desnonament a una família vulnerable que viu des de fa 13 anys al nombre 155 d'aquest carrer. Fa un mes es va ajornar la primera ordre per motius humanitaris perquè hi viu una dona amb el seu pare major de 87 anys i la seva germana depenent amb cadira de rodes.
Para todos. No son alquileres, son atracos.
El propietari de l'immoble reclama la seva propietat, la família ho entén, però no troba alternativa per anar a viure. Aquests darrers dies han estat negociant amb els serveis socials per mirar de trobar una solució. Des de l'Ajuntament de Maó se'ls ha proposat llogar un pis de 1.200 euros i ajuda durant uns mesos per poder fer front al pagament de la mensualitat. Escoltem el regidor de serveis socials de Maó, Enric Mas.
Que es ve que es preu de mercat és alt, però aquesta família té uns ingressos recurrents que podrien fer front a això amb ajuda de serveis socials, no? Però clar, ens permetria tenir un termini un poc més ample per fer feina després també conjuntament amb altres serveis i amb altres institucions per donar una sortida. Ara el que hem d'atacar és, diguéssim, aquesta urgència.
Anam en directe en el carrer Fort de l'Om a través d'un dels membres de la plataforma per un habitatge digne. Jaume Gardesso, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Ha fet acte de presència a la comitiva judicial ben puntuals a les 12, és així? Com està ara mateix la situació?
Bé, doncs ara mateix ja la comitiva de desahuci ja ha sortit. El desahuci sí que s'ha efectuat al final. I bé, doncs ara de moment estem esperant a la família. Les autoritats ara mateix ja s'estan retirant, ja que el desahuci s'ha fet perquè no podien, diguem, enfrontar-nos al desahuci sense fer un delit. I de moment res més. Ara estem esperant a que surti la família, que en principi pues, té totes les seves pertenences, el que és el passillo de la vivienda, i estem esperant a que salga i nos diga ella més en què podem ajudar-la des de la plataforma, perquè al final de l'opció sí que s'ha fet.
I doncs, final, aquesta segona petició s'ha fet efectiva avui a les 12, aquest desnonament. El primer es va poder aturar per ordres, per motius humanitaris, però aquest ha estat impossible i aquesta concentració que s'ha fet des de les 10:30 del matí tampoc ho ha pogut impedir. És així, Jaume?
Sí, sí, és correcte.
I quin són l'escenari que es produirà a les pròximes hores per a aquesta família? Dius que ja té totes les seves coses en el passadís de sa casa. Imagino que això també s'ha fet ara.
Sí, durante toda la mañana, por lo que nos han comentado los vecinos, ella estaba sacando lo que es, algunas cosas al pasillo, saltaba lo último. Y ya, bueno, pues ya estábamos esperando a que baje la familia, que supongo yo, y ver cómo voy a ayudarla.
Així que buscadau i seguiu aquí al voltant de 25 membres de la plataforma que des de primera hora esteis amb pancartes. Hem sentit algun de les vostres peticions. Una concentració que s'està desenvolupant de manera pacífica, tot i la ràbia que fa aquesta situació.
Pues, hombre, la ràbia, disculpa, pues que allà ha bajado la família, allà ha bajado la família. Y bueno, pues no sé, ya decir mucho más, perdona.
Ens comenta en Jaume Gardesso, membre de la plataforma per un habitatge digne, que en aquests moments, quan són les 12:26 minuts, estan sortint aquesta família del nombre 155 del carrer Fort de l'Hort de Mont, després de que s'hagi fet efectiva l'ordre de desnonament en aquesta família vulnerable. Una senyora que viu amb el seu pare de 85 anys, Nasunción Sintes, i també la seva germana, germana en situació de dependència que viu i que necessita cadira de rodes. Ella mateixa els cuida i ara mateix estan sortint de l'habitatge de la seva llar durant 13 anys perquè s'ha fet efectiva finalment aquesta ordre de desnonament que va dictaminar el jutge. I sembla que hem perdit la comunicació amb en Jaume Gardesso, que està en aquests moments ens estava fent un poc dels ulls des d'aquest punt de Maó, on també hi ha el nostre company d'IV3 Televisió, en Carlos Marquès, d'aquí una estona ens en donarà també testimoni a l'informatiu migdia i ens explicarà tots els detalls. I d'aquesta família haurem de veure ara què passa. Suposam també que Serveis Socials de l'Ajuntament de Mó farà el possible per tal de que es pugui donar una solució el més ràpida possible, perquè clar, s'ha de donar resposta en aquesta família. Per tant, d'aquí una estona intentarem contactar una altra vegada amb en Jaume, que ens expliqui a veure què està passant. Mentrestant, nosaltres el que farem és fer una aturadeta i tot d'una tornar.
El dia Menorca. Fet a casa. IV3 Ràdio és cultura. Thank you.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Dia Menorca, fet a casa.
Tornem a anar en directe cap a Fort de l'O, abans si podem seguir xerrant amb en Jaume Garder, som membre de la Plataforma per un Habitatge Digne. Aquest és l'ambient. Hores d'ara, en directe, sa família acaba de sortir de la casa després que s'hagi efectuat el desnonament. Jaume, bon dia. De nou, estaves comentant que estava sortint sa família, estem sentint, supos que són ells, és una Assumpció, sabeu que sentim ara?
Sí, és la és afectada. Un momento.
Eso, sabéis todo. Pero todo el mundo calla. Bueno, pues ya está. Alegría para todos. Arreando. Ya está.
Aquesta és la veu d'en Assumpción Sintes. La sentim ben enfadada, com és normal, després que hagi sortit de casa seva i de que hagi estat traient les seves coses de casa seva després de viure-hi 13 anys i de que s'hagi fet efectiu aquest desnonament. Jaume, supos que estàs parlant amb ella o no sé si ens estàs sentint en aquests moments.
En el portal.
Estàs en el portal. Escolta'm, quina és ara l'escenari per a aquesta família? Què passarà? On dormiran aquesta nit?
Pues es lo que intentamos un poco desde la plataforma averiguar, porque no sabemos, ya que la afectada no nos desveló alternativas, ya que de algún modo ellos han llevado la pena por dentro. O sea, de alguna manera no han dicho alternativas, las pocas alternativas malas que tenemos por parte del Consejo o del Ayuntamiento, no sabemos si cogerán alguna temporalmente, como a lo mejor la estancia temporal en algún hotel, pero esto ya sería, claro, a partir del lunes, ya que estando en fines de cada fin de semana no va a haber según qué movimientos.
Què us està explicant en aquests moments, en Assumpción? Com ha estat tot aquest moment? Imagino que no perdien l'esperança fins que ja l'han perdut del tot.
Sí, sería un poco esto. De algún modo esperamos que por humanidad, como bien decía la palabra, cambiase de opinión el casero y la comitiva de desahucio, pero al final no ha sido así, como en parte sin que temíamos, y ya no se dice más.
I de moment, l'opció que hi ha per aquesta nit immediata podria ser s'ha d'anar a un hotel. Quines són les alternatives que s'han presentat a la família? Hi havia un pis on s'havia ofert amb un lloguer de 1.200 euros i ajuda durant uns mesos per part de l'Ajuntament de Mó?
Sí, a veure, temporalment, segons sabíem, havia una vivienda que a lo mejor podia alquilar la família per uns 1.200 euros, però, claro, això era... A lo mejor había que ver si cogían a ellos, ¿no?, que no sabíamos. Y luego, que aparte, era, que adquirir este temporal, suponemos que de algún modo el ayuntamiento ayudaría a hacer el pago de adquirir, pero claro, no es para siempre, tampoco por un tiempo largo. No sabemos exactamente qué tiempo proponía, pero no era una algo viable, ya que claro, si sería ir al final de un desahucio a otro, porque tampoco la familia no puede asumir un coste de alquiler de 1.200 euros.
I ara, Jaume, recolzar sa família, sí. Supos que també està el pare de Asunción i sa seva germana, no?
No, la hermana sí, pero ya Asunción también. El padre, simplemente por la edad y porque ya no se encontraba muy bien, ya días antes, sabiendo un poco lo que venía, la Asunción decidió llevarlo con unos familiares fuera, a menos unos días, a menos hasta que la cosa cambiase. Que el padre, digamos, era el único que dentro de su salud podía viajar mejor, por supuesto, que ella o la hermana, ya que la hermana, por su discapacidad, le es más complicado.
Idò, Jaume, des d'aquí, des d'Ivetres Ràdio, el dia menor que una forta abraçada en Assumpció, en la seva germana, i ànims per tot aquest moment. Esperem que es trobi una solució immediata i bona per a aquesta família. I gràcies també a tu, Jaume, per estar en directe el dia menor que contant-nos tot el que està passant allà.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca.
Seguim en directe i en plana social i relacionant amb la problemàtica de l'habitatge a Menorca i de persones en risc d'extrema vulnerabilitat que sovint acaben forçats a viure al carrer.
El sensellarisme és una realitat creixent i cada vegada més complexa a Menorca. Darrere les xifres hi ha persones amb històries molt diverses, sovint invisibilitzades, que viuen en situació d'exclusió residencial. El Consell Insular de Menorca i la Creu Roja han signat un conveni que ha de permetre reforçar l'atenció a aquest col·lectiu, apostant no només per cobrir necessitats bàsiques, sinó també per l'acompanyament social i la detecció precoç.
Tenim comunicació amb Napaki Mascaró, ella és treballadora social de Creu Roja Menorca. Volem aprofundir en aquesta situació i conèixer com es fa feina amb les persones sense llar. Paqui, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt
avui
bé.
Avui els mitjans de comunicació, així com part de la societat, estem seguint amb preocupació aquesta situació que pateix la família vulnerable de Mou, una situació cada vegada més freqüent a la nostra societat. Rellem des de fa anys de l'encariment de l'habitatge, de la manca de pisos i de cases a un preu assequible. Per tant, això ens porta a augment de famílies en situació molt complicades que no poden fer front als lloguers. Quines realitats vos trobeu des de la vostra entitat, Paqui?
Bueno, des de la nostra entitat sí que és que fem un acompanyament a les persones que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat, per una part, i després també sense llar. I bueno, són persones pues, que a vegades necessiten ajuda de productes alimentaris, d'acompanyament, de suport, i per això estem nosaltres.
Des de la pandèmia, que hem conversat en diferents ocasions, es van presentant un poc totes, i això es fa cada any, no?, amb les entitats, totes les feines que feis amb les persones. Quantes persones sense llar heu atesa en el 2025? Un poc mirant des de la pandèmia, no?, perquè va ser com aquell moment en què més persones van necessitar de l'ajuda d'entitats com la vostra, com Creu Roja.
Sí, bueno, nosaltres, persones sense llar, durant aquest 2025 hem atès un total de 44 persones diferents, 33 homes i 5 dones.
Uh-huh. I en situació d'extrema vulnerabilitat?
I en situació d'extrema vulnerabilitat, aquest any, 2025, hem atès unes 418 famílies, i hem arribat a 847 persones a tota Menorca, no només a la zona de Mou. I que és que persones sense llar només és de la zona de Mou. Però l'extrema vulnerabilitat no, és de tots els pobles de Silla.
I en aquest cas, les persones que heu atès en extrema vulnerabilitat des de la pandèmia notau una davallada, no és el cas de les persones sense llar.
Correcte. Clar, en el cas de les persones sense llar ha augmentat, hem vist un petit increment, no? I sí que és que amb el cas d'extrema vulnerabilitat, com que va canviar el programa bàsic, bueno, antes teníem el programa FEAT, que era a través del Fons d'Ajuda Europea, vale? i ha canviat. Ara ja no és els aliments directes. Ara va a través del programa bàsic i és a través de targetes moneder. I clar, requisits han canviat. Per això ara, gràcies a l'ajuda del Consell i del Conveni, podrem arribar a més famílies que fins ara amb el programa bàsic estaven més limitats. Per això hi ha hagut aquesta disminució en relació a les persones d'extrema vulnerabilitat.
Que les persones d'extrema vulnerabilitat són persones, pel que entenc, que sí tenen una llar.
Sí, tenen una llar, poden fer feina, però a vegades pues, o són famílies monoparentals i, clar, tota la vida s'ha incrementat molt, no?, es veu de les coses.
Jo he ratllat en algunes ocasions també famílies que tenen una feina però que per sou que tenen i per el nivell de vida els hi costa arribar a final de mes i sobretot són famílies, com bé dius, monoparentals, amb un fillet, amb dos fillets i que clar, que tampoc pots estar treballant matins i cap vespre perquè tens uns fillets a càrrec.
I tant, i tant. Sí, sí.
Quines situacions hi ha personals darrere del sensellarisme a Menorca amb aquests persones que feis feina? Fa uns anys sempre es deia que aquí a Menorca no trobàvem allò de que veiem a les grans ciutats, no? Com persones que vivien en un caixer de qualque banc. Ara mateix aquesta situació ja la tenim aquí i des dels serveis socials de Mo l'han detectada. Quins són els perfils de persones sense llar que teniu identificats des de Creu Roja?
Sí, el perfil és molt variant, jo sempre dic el mateix. Al final atenem a gent de tot tipus d'edat, no? Des de 20 anys fins a 80 llargs, de 40 a 50. Clar, cada situació és diferent i cada persona és diferent. Hi ha gent pues, que sí que pot tenir algun problema d'addicció, n'hi ha que no han consumit mai. A vegades sí pot haver un problema de salut mental, però tampoc no té per què ser així, no? I al final que ja aquestes persones més joves és més fàcil ajudar-los amb el tema de la feina, de poder arribar a un objectiu, no? Hi ha vegades que replantegen anar a viure a la península, però sí que és que hi ha gent que fa molt de temps que es troba en aquesta situació, que ja són grans i és difícil, perquè ja ho tenen com... És gent molt, molt vulnerable i li costa, no?, agafar confiança en la gent i poder tenir pues, una vida acompanyada, no?
Mm-hmm. Com es fa feina des de Creu Roja de seguiment per detectar persones sense llar?
Des de Creu Roja nosaltres sempre estem molt coordinats amb serveis socials, bueno, i els centres de salut, i els hi fem un seguiment, els ajudem a fer tràmits administratius, acompanyament de centres sanitaris, els ajudem a fer currículums i també fem rutes de nit, oferim mantes, sacs de dormir, roba d'abric i també els oferim begudes, aliments.
No,
a vegades sense el seguiment d'aquest, sense poder crear vincles entre persones, és molt difícil poder arribar a ajudar-los, no? I per això també estem aquí.
Clar, és el que t'anava a demanar. No deu ser fàcil la primera vegada o les primeres vegades que vos dirigiu a aquestes persones fins que n'heu pogut crear aquest vincle.
Clar. Al final això és la feina, no? Poder que no, que t'agafin confiança i hi ha persones que si tu no fossis allà no complirien els objectius, no? I jo sempre dic que el mèrit és d'ells, nosaltres només som un pas per facilitar que ho puguin aconseguir, no?
Si trobeu una persona sense llar que no teniu detectada, que no la coneixíeu, què es posa en marxa? Quina és el primer pas, diguem-ne, de l'atenció que s'ofereix a aquesta persona?
El primer pas és preocupar-nos per ell, demanar-li el bàsic, no? Com es troben, si necessita algun tipus d'ajuda, li facilitar els recursos que tenim, no? La possibilitat pues, d'anar a serveis socials, en els centres de salut, si té algun problema de salut, i sobretot els acompanyem en el moment, no? Jo moltes vegades faig acompanyaments directament a serveis socials de dir, no hi vagis tot sol, jo som amb tu i jo venc, no? I, ja és essencial. Vull dir, fer feina amb vincle amb els altres recursos és bàsic.
Perquè des de Creu Roja no hi ha pisos d'emergència social, sí que n'hi ha a la nostra illa. Els acompanyeu també per tal de veure si poden tenir-ne?
Clar, aquí el recurs que tenim és la casa d'acollida. Hi ha una casa d'acollida Mo i una altra Ciutadella. I clar, en aquest cas se fa una valoració i si se compleixen els requisits i els treballadors socials també estan d'acord, pues s'hi dona l'opció de poder entrar.
I com estan les cases d'acollides en aquest moment a Moia Ciutadella? Hi teniu molta gent?
En aquest moment, bueno, n'hi ha de gent, sempre n'hi ha, les cases d'acollida, però sempre hi ha un requisit i sempre va derivat de serveis socials.
I des d'aquesta casa d'acollida els ajudau, per exemple, a poder accedir a un pis, a les ajudes públiques que hi ha en aquests moments, en els lloguers, són suficients i efectives per aconseguir que aquestes persones que estan sense llar o a la casa d'acollida puguin accedir a un habitatge digne?
Home, s'intenta que aquestes persones pues, puguin arribar, no?, a poder fer feina, a poder tenir una mica d'ingressos, a poder entrar a un habitatge. S'intenta.
Teniu casos detectats a Mo perquè feis feina a Mo o perquè en els altres pobles, al ser més petits, no hi ha aquesta problemàtica, no hi ha persones que visquin en situació de sensellarisme?
Ara, al principi, hem començat a la zona de Mo per crear vincle i és el poble on hi ha més població. I sí que és que gràcies a el conveni amb el Consell Insular pues, podrem oferir aquest projecte a la resta de pobles. I dins aquest 2026 serà l'objectiu nostre pues, que pugui arribar a tota l'illa, no només a la zona de Mo.
I de, per tant, aquest nou conveni signat amb el Consell Insular de Menorca ajudarà a afrontar el sensellarisme i a poder també fer feina a altres pobles i tenir més recursos, que al final és el que necessitau des de Creu Roja i des de totes les entitats de Menorca que fan feina per les persones.
I tant. Tot serà completament d'acord.
I de, Paqui, moltíssimes gràcies per estar una estoneta avui amb nosaltres, que sabem que tens molta feina, i gràcies a totes les persones de Creu Roja que feis tan bona feina per les persones que més ho necessiten. Que tinguis bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca. Fet a casa.
Una altra vegada.
628-746-986.
Konnichiwa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Para mí no ha habido uno como él.
When marimba rhythms start to play, dance with me.
No hi ha hagut ningú més com ell, ni hi haurà tampoc, perquè és únic. Silve Pons, com estàs? Bon dia!
Ai, m'afegeix aquestes entrades els divendres i m'així cau la moral i altres coses.
Cuidao, alerta, alerta, alerta.
També menja picant,
si anava a dir.
M'així cau espal de sa bandera, que és la Festa Nacional de Menorca, sí, demà.
Sí.
Bandera. Enlaire, esperit enlaire i visca Menorca.
Clar que sí, visca Menorca. Sant Antoni, com ho viuràs tu, Bam, enguany? Explica'ns què faràs demà.
Avui
tens torrada?
No, jo avui tenc... Avui he de preparar-lo de demà. Saps què passa? Que si demà tot va bé, fa bon temps, hi ha processó, faré el matí enmig del carrer, fent poble, fent país. Per tant, avui hauria de deixar preparat el dinar de demà.
Exacte.
I segurament avui cap vespre em posi a cuinar i, això sí, seguiré algun acte per streaming mentre estic dins la cuina, amb el mòbil, algun acte situacional per streaming el podré seguir.
Idò, avui hi ha la conferència inaugural a Ciutadella, amb en Marc Pellicer, amb el pregó de Sant Antoni, que el vam tenir ahir en el programa. Demà hi ha mercat de dàtils i taronges. Què més hi haurà? Hi ha la missa de Sant Antoni, la processó dels
Tres Tocs. Bueno, hi ha el mercat.
Sí.
A Ferreries hi ha el concurs de paelles, que va amb 5 anys, enguany no plou, l'any passat es va suspendre, es va passar una setmana més tard i al final també va ploure i no va poder fer.
Sí,
un drama nacional. Està tot preparat. Saps quin és el problema? Que hi participa tanta gent en el concurs de paelles de Ferreries, tanta gent que no es pot fer el lloc que no sigui enmig de la plaça.
Clar, si és que...
Ni el poliesportiu, que per normativa no es pot fer encendre foc, ni fer menjar. És a dir, s'ha de fer enmig de la plaça, s'ha de fer poble. Per tant, vinga, preguem a tots els sants que demà faci bon dia.
I demà què passarà? Sempre donen pluja per Sant Antoni i bé, demà en donen, eh? T'he de dir que en donen de pluja demà. Anem al tema 1?
Vinga. Bé, aquesta música l'escoltàvem un poquet de fregit, com els discos aquells antics, perquè és una música de l'any 1917, finals del 17, principis del 18 concretament. És una música que dedicam a Ana Maria Malià. Ana Maria Malià, dia 11 de gener, va fer, atenció, 108 anys.
Uau! Molt d'anys, Maria.
Amb en Carlos Gardel de fons, que no sé quina edat devia tenir en Carlos Gardel quan va cantar aquesta cançó, però Ana Maria, en 108 anys, encara la pot escoltar. Segueix sense trepitjar un hospital. Mira quina cosa més xula, una dona que no està malalta mai.
Ai, amb 108 anys.
Amb una envejable agilitat mental. Viu amor, tot i que va néixer a Es Mercadal, va néixer en el lloc de Serenjassa, d'Es Mercadal, i mira, com a anècdota, només una cosa, recorda moltíssim, fixa't tu, anècdotes relatives a la Guerra Civil Espanyola, tot el que va passar a Menorca. Clar, aquesta dona ha viscut una guerra de bé, no com nosaltres que ho veiem per la tele, ho ha viscut de bé. Per tant, molt d'anys, llarga vida, no sé si li podem desitjar, perquè 108, Déu-n'hi-do, i jo firmaria en 108, eh? Jo firmaria, arribaria.
Sí, amb el cap clar i amb l'agilitat mental que té Ana Maria, segur, jo també firmaria molt d'anys Ana Maria Malià.
I contaríem anècdotes, Clara, jo contaríem anècdotes.
Qualcuna que altra, si ens en recordarem, no? Quan tinguem 108 anys, Silve?
Bueno, jo contaria, per exemple, quan van canviar de 100 euro i coses d'aquestes. Mira, l'any 17, quan va néixer aquesta dona, saps què va passar?
Què va passar?
La Revolució Russa.
Imagina't tu.
La Revolució Russa, la presa del Palau d'Hivern a Moscou. Fixa't si té anècdotes per contar aquesta senyora de lo que ha viscut, eh?
Bueno, sí, 108 anys, és per fer-li una entrevista, perquè realment és tot un document en persona, no? De tot el seu testimoni de tantes i tantes coses a Menorca i al món que han passat en 108 anys. I d'enhorabona, molt d'anys, Ana Maria, i sí, que en compleixi molts més. I això encara està per passar, però ho contarem també quan tinguem 108.
Sí, que mos fa molta il·lusió.
108 anys, tema 2.
I en aquell moment, quan ets petita, ets nena, és com, oh, poses vermella i tal, però oh, mi corazón palpita, saps? Et fa una espècie sempre que m'ha agradat un noi, no he volgut parlar amb ell.
Oye la confesión.
Bueno. Ell a qui parla del seu primer enamorat, ell qui li canta Hoy esta confesión.
Sí, sí.
És el teu amic.
És el
Clara, l'ha reconegut?
Sí, és en Manu. En Manu segur, no?
És en Manu Tenorio, sí senyora.
I la confessió és de...
La confessió és de Naloles León.
Que es trobaran, eh?
Aquesta magnífica actriu vedet catalana que tots coneixem. I quin lligall tenen en Manu Tenorio i en Loles León? Atenció.
Atenció.
Hola, jo.
Aló.
Ló!
Els hi podrem dir, som ben de ló.
Bé, va molt gros. Si sou per Madrid la setmana que ve, podem anar a fer una voltata per Fitur, perquè a l'estat de ló, ja sabeu que Menorca hi participa en un estat comú i l'O, des de fa uns anys, té el seu estat particular, doncs enguany hi trobareu dia 22 de gener, el dia dedicat a l'O, amb na Loles León i amb Manu Tenorio. Mis angustias. Bueno, cantant un bolero, es Manu
cantarà?
Tenorio, per l'amor de Déu.
Cantaran, Manu?
Si tu li ratlles amb el José Luis Benejam i li dius...
Li demano.
Mándame una... Envia'm un àudio de Manu Tenorio, dedicat al dia Menorca, cantant
ja
un fragment d'una cançó, Què?
Repte acceptat. Ara l'enviaré. Ara l'enviarem, o no, Pere? Sí, acceptar un repte.
Sí.
I tant, m'encanta.
I ho aconseguirem.
Que ho aconseguirem. En Manu, què? Què hem de dir d'en Manu? En Manu és un punt... Bueno, és una persona propera a qui tu t'agrada, perquè és de la mateixa fornada que la Xenoa.
En Manu és una persona propera a l'Anabel Villalonga. A la Xenoa, que és propera a l'Anabel Villalonga.
Bueno, potser també, qui sap, eh?
En Manu Tenorio per a la generació, no sé quina toca ara, per la generació actual. Manu Tenorio va ser participant de la primera edició de OT1, Operació Triunfo, l'any 2003, i allà va coincidir amb la Xenoa, la nostra Xenoa, des d'aquí reivindicam una vegada més que l'aeroport de Palma es digui Aeroport Internacional Palma de Mallorca, Xenoa. I per això, a dia d'avui, encara, doncs és un cantant de solvència contrastada, i ara, a més, durà el nom de l'O en el seu currículum. Podrà posar "Jo fui la cara de l'Ayor durante un dia en Fitur".
Això mateix. Bueno, en Manu, que ja també suma una edat, des que va fer...
Sí, també. És un pop boomer, també. Sí. Escolta, seguim parlant de música, però ara ratllant d'un compositor menorquí, que troba.
Idò, perfecte.
En un barrio de Madrid este torero vivía. En un barrio de Madrid este torero vivía.
Val, Pere, Clara, tranquils, ja us ho explico. He dit que parlaria d'un compositor menorquí i sentim en Antoñito, en Antonio Moreno, cantant una sevillana dedicada a un torero. Calma, tot té una explicació. El compositor menorquí, t'explica, Naitán Burzati, és compositor menorquí i, a més, és un àrbit dels millors que hi ha a Menorca, tot s'ha de dir, és un gran àrbitre, es va presentar un concurs de peces a un poble que es diu Colmenar Viejo, a Madrid, i el guanyador d'aquest concurs escoltaria la seva peça en el concert de Cap d'Any. Ell s'hi va presentar, ell va guanyar, i enguany, per Cap d'Any, l'Orquestra Simfònica de Colmenar Viejo va tocar la peça de Naitam, que es diu, i ara ho entendreu, es diu Agost del 85, una última roda. Agost del 85, una última rueda. Perquè, i ara ho entendreu, l'agost de l'any 85, el torero José Cubero El Guillo va morir a l'arena de la plaça de toros de Colmenar Viejo. Ay.
Apenas 21 años, era casi adolescente. Y en el ruedo
casi adolescente, si era un fiat.
Era un fiat. El Guillo,
en 20 anys, va veure morir en Paquirri.
Imagina't.
I al cap d'un any, a Colmenar Viejo, els darrer toros, darrer de tots, se'l van dur ell. Com? Just el Guillo va entrar a matar, li va clavar l'espasa a la vegada que el toro li clavava sa banya, s'asta en el seu cor. Va ser brutal, perquè, a més, va ser televisat, i tota Espanya va veure en aquell moment com toro i torero morien a la vegada.
Mira que ets de folclòric, eh? Ja, prou! Tema 4!
Tú has sido la persona que quizás más vueltas has dado para llegar a Menorca, por ejemplo.
Sí.
Te ha costado tanto como las personas en Baleares que quieren ir a Menorca. O sea, una persona de Formentera para ir a Menorca, o sea, le sale más a cuenta ir a Abu Dhabi, te lo digo.
Cojo el ferry de noche, me voy para Menorca, empieza la noche, yo con la guitarra. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya tocando la guitarra. Jiji, jaja, hostia, qué guay, guay. De pronto, hostia, como hasta las 5 de la madrugada ahí en el barco. Ay, qué divertido, qué guay, hostia, empiezan las vacaciones, qué bonito, tal y cual. Bueno, oye, que está llegando el barco a Menorca. Cojo las historias, yo claro, no había dormido nada, estaba muy cansado. Y es el barco que se acerca despacio, ¿no? Para que bajen los coches y salga la gente, tal y cual. Y esa última parte es como lenta, ¿no? Entonces yo pues no quería bajar, me siento en un banco que está ahí, Menorca, el sol, espuntando, y yo, wow, qué bonito, qué guay. Y yo lo que recuerdo es esto, un cerrar los ojos de un segundo. Y lo que pasa es lo siguiente, yo cierro los ojos, y hago, ¡fum! Y se oye, ¡mac! Abro los ojos, el barco está saliendo de Menorca. Ha bajado todos los coches, toda la gente, han subido todos los coches, toda la gente se ha encontrado a un pavo dormido con una tal, mirando al frontispicio, pero como mal, me levanto y digo, salto, y digo, ¿cómo?
¿Qué vas a saltar? Y me voy a la primera persona que encuentro del equipo y digo, señora, me ha pasado algo terrible.
me he quedado dormido. ¿Dónde va este barco?
Claro, claro.
Y me dice, Alcudia.
¿Alcudia?
Y yo, Alcudia, yo pensaba que de pronto estaba, yo qué sé, cerca de Murcia, de pronto,
sí,
digo.
Claro.
¿Pero dónde está? En Mallorca.
¿Qué?
Y luego, ¿dónde va? Luego vuelve a Menorca. Digo, hostia, pues me tengo que quedar. Espera, tengo que hablar con el capitán porque ustedes son polizontes.
¡No!
Y digo, bueno, si tiene el capitán, voy a entender mi situación. Así que nada, el resumen de esas vacaciones fue Barcelona-Menorca, Menorca-Mallorca, Mallorca-Menorca, Menorca-Mallorca, Mallorca-Menorca, Menorca-Barcelona.
Valia la pena escoltar-la
sí, sencer. Sí, sí, quantes hores en total?
Quantes hores, Oriol Pla, guanyador flamant Premi Emmy. La setmana passada el vau tenir en el programa.
El vam tenir aquí, sí.
Actuant a Ciutadella, també. Oriol Pla, contant aquesta anècdota a Late Show, amb en Marc Giró, Televisió Espanyola. És a dir, que tot Espanya ja sap que punyetes li va passar en Castelot, però que és una cosa molt bohèmia, que ens encantaria tots que ens hagués passat a nosaltres.
Bueno,
Pere,
bueno,
Clara.
Bueno, no sé si ens encantaria, però que viatges de Barcelona, Menorca, Ferri, Mallorca poden donar per fer un monòleg, jo crec que teníem tots alguna que altra anècdota que contau, no?
Sí, i tant sí, que sí. Sí, sí. Escolta, Clara, mira, jo sé que s'acaba el programa, però tranquils, en Pere, Givert m'acaba d'enviar un WhatsApp per privat que vol que li segueixi explicant la història del Lillo, tota la biografia d'aquest gran torero. Vull dir que, si tu vols, també, Pere, fem una trucada a tres, ara quan acabis el programa.
Perfecte,
i us explico tota la biografia del Lillo.
Sí, m'ho acabes d'explicar tot.
Vale.
I tant.
Mira, que en Pere mos diu avui que vespre què podem fer. Vinga, ràpidament.
Activitats avui, vigília de Sant Antoni a tot Menorca, a la set a Sant Climent, ballada dels dimonis que ja tenen nom, amb banya torta i amb burinot, acompanyat dels dos dimonis que s'incorporen en guany i a partir de les 8 a Ferreries, correfoc amb els miotragos i batucada de Ferreries.
I de bon Sant Antoni, bon dia de Menorca, diada de Menorca, tots i totes, menorquins, menorquines, bon cap de setmana, si el bé mos veiem demà a Ciutadella, jo seré a sa processó també.
Menorca meva!